Molt bon dia, són les 11 i 12 minuts ja del matí d'aquest 11 de febrer de 2025. Demà Santa Eulàlia, demà dia gran i festiu aquí al nostre poble, perquè evidentment doncs afectarà també la programació de la ràdio. Ja vam dir que aquesta setmana seria més curta, demà no tindrem programació, però sí que seguirem avui amb entrevistes que tenen a veure amb aquesta festivitat de Santa Eulàlia. Avui tornarem a tenir cultura popular, tant pel que fa als balls i a les tradicions com també pel que fa a la música més festiva i més nocturna també dins aquests actes de festa major. De seguida ho expliquem. Avui doncs així molta cultura, molta música en aquest programa d'avui de la ràdio, que farem un servidor i la Neus Ibáñez a l'altra banda del vidre, el control tècnic. I avui doncs com que anem tard, doncs anem directament a saber què és el que està previst per aquest dimarts aquí a Esparreguera pel que fa al temps. Doncs anem directament, abans d'explicar, de resumir el que tindrem en el programa d'avui, a saludar el nostre meteoròleg de capçalera amb aquest programa amb el que us acompanyarem com cada dia fins a la 1 en punt del migdia. Doncs això, a veure què ens explica avui el nostre meteoròleg de capçalera, vaja, el que sempre ens acompanya, i aquí sempre agraïm doncs que ens faci aquesta previsió del temps, que avui servirà per aquest dimarts i també per demà dimecres, que no la tindrem. A veure què ens diu el Joan Enric Jorba. Bon dia.
Bon dia. Doncs seguim un dia més amb molts núvols, amb boires, amb mala visibilitat, molta humitat i tot plegat amb un ambient doncs força suau, no només de nit sinó també de dia. Ahir, tot i la presència dels núvols i poquetes estones de sol, poques clarianes que vam tenir, vam fregar gairebé els 16 graus de temperatura màxima, 15 graus i mig de màxima i migdia a Esparreguera. I les mínimes també de nit són força suaus. Temperatura mínima aquesta nit passada de 6 graus i a quarts de 8 del matí teníem 9 graus de temperatura. Tot això acompanyat d'una humitat força elevada, com dèiem, del 97%, amb vents pràcticament en calma, molt febles. Avui teníem vent més aviat aponentat, vent de l'oest, i la pressió atmosfèrica 1.020 mil·libars, a l'espera d'un petit canvi de temps que ens arriba precisament demà dimecres, festa major d'hivern, festivitat de Santa Eulàlia. Ens arriba una borrasca amb un sistema frontal que ens aportarà alguns plogims. Parlem de plogims, perquè esperem poca quantitat de precipitació i més aviat l'esperem de cara a la tarda. Per tant, caldrà tenir-ho en compte per a totes aquelles activitats previstes a l'aire lliure, ja que demà es mantindrà el dia amb força nebulositat, també, evidentment, a migdia algunes clarianes, però presència de forces núvols que aniran a més, sobretot a partir de mig matí i migdia, i seria de cara a la tarda quan esperem alguns plogims. A la tarda aniria plovent de forma més o menys intermitent, però insistim que parlem de precipitacions força febles. Precipitacions en forma de plogims que aniran remullant el terra de manera intermitent, però insistim que, segons els mapes de previsió, sembla que aquests plogims ens arribarien de partir de la tarda, mitja tarda aproximadament. Evidentment, difícil matisar l'hora, però sembla que mitja tarda és quan podríem començar a tenir alguns plogims, tot i que el dia, insistim, es mantindrà força ennuvolat. Les temperatures poden baixar una miqueta, aquesta borrasca porta una miqueta d'aire més fresqueta en alçada, i les mínimes, la nit de dimecres a dijous, podria baixar una miqueta la temperatura. Poca cosa, encara ens mantindrem amb valors superiors als normals per aquestes dates del mes de febrer. I de cara a dijous, doncs, es mantindrà aquest cel variable, i és que els núvols sembla que no ens els traurem de sobre en tota la setmana, també tindrem clarianes, però els núvols no acabaran de marxar en tota la setmana, i les temperatures es mantindrien força suaus. No esperem cap fredurada, ni molt menys per aquesta setmana, i, com dèiem, l'únic petit canvi de temps és el que tindrem demà dimecres amb l'arribada d'algunes pluges febles en general, sobretot de cara a la tarda. Res més, que acabeu de passar un bon dimarts i tingueu molt bona festa major. Salut!
Doncs continuem aquí a la ràdio en directe després d'escoltar aquesta previsió del Joan Enric Jorba. Anem a saber la previsió de continguts per aquest dimarts, perquè ja he dit que tindríem doncs avui molta cultura. Començarem, això passa cada dia, amb la cançó del dia en res, d'aquí un parell de minuts, i després tindrem entrevista amb el Joan Tejedor, amb el cap de la colla bastonera del Montserratí, que ens acompanyarà per explicar-nos les activitats que faran aquesta festa major d'hivern, i que en aquest 2025 en concret no seran com un altre any, sinó que seran especials pel seu 20è aniversari i també per una visita de dansa tradicional des del País Basc, que de seguida ens detallarà el Joan. I en aquesta primera hora també tindrem el Ferran López, un dels membres de l'ALBA, el grup Olesà, que vindrà dissabte a la nit a la plaça de Santa Eulàlia com a part d'aquesta programació de festa major. A partir de les 11, concert amb l'ALBA i amb DJ Wea, i una oportunitat doncs de veure un molt bon concert de proximitat, i que a més doncs avui ens explicarà també doncs que forma part d'una etapa que estan a punt de tancar i que ho faran aquí a Esparreguera. Amb això arribarem a les 12 aproximadament, i a la segona hora avui no tindrem tertúlia, sinó que tindrem una entrevista que vam enregistrar la setmana passada, i que una entrevista llarga amb un grup català que, ara que parlàvem de l'ALBA, doncs també hi van ser en alguna d'aquestes llistes d'Underrock, doncs en el seu cas van ser escollits un dels 10 millors grups de rock de l'any 2024 a Catalunya en aquesta llista que fa la revista Underrock, i amb aquesta excusa, i a més, doncs mira, avui quedarà tot lligat amb Olesa de Montserrat, perquè el seu baixista és d'Olesa, i escoltarem doncs tant a ell com a la seva violinista en aquesta entrevista llarga i molt interessant, en què parlarem de Món Oblidat, el nou disc que presenta aquest grup, que són Forja, i que avui doncs tindrem en aquesta segona hora. Així us acompanyarem fins a les 12 en punt del migdia. Comencem. Doncs avui parlem de música, però també d'una cosa que no té a veure amb la música, i aquí està precisament el problema, perquè és notícia, i de fet no només ara, sinó des de fa ja massa temps, un músic que mai ho és precisament per això, pel seu art. Aquest cap de setmana va tenir lloc l'esdeveniment musical més vist del món cada any, que és l'actuació de la mitja part de la Super Bowl, o el que és el mateix, de final de la Lliga Nord-Americana de Futbol. En aquest cas era la 59a edició, i hi va haver una actuació molt aplaudida, molt esperada, i com acostuma a passar en aquest event, i això als americans doncs no se'ls hi pot retreure que ho facin de conya, doncs amb un espectacle com n'hi ha pocs al món. Durant 15 minuts doncs va representar el hip-hop en solitari aquest artista que escoltarem avui a la cançó del dia. Però per què l'escoltem? Perquè una altra de les coses, i això doncs ho lligarem amb l'actualitat, per això deia que tant de bo parléssim de música quan parlem d'un altre raper que ha estat actualitat aquestes darreres hores i del que se n'està parlant a tot arreu, doncs el cas és que estem parlant de la situació que està vivint i que ell mateix, com no podia ser d'una altra manera, s'ha buscat Kanye West. Perquè en aquesta mitja part de la Super Bowl el que va fer va ser comprar uns segons, que evidentment són alguns dels més cars del món, per emetre un anunci en aquesta mitja part, en el que redirigia a la gent a la pàgina web on habitualment ven la seva música, i sobretot, que és el que més fa, doncs la seva roba i complements, que no tenen res a veure amb la música sinó amb la seva marca. Allà s'hi podia trobar de tot, però aquest raper va fer un anunci en el que, quan anaves a la seva pàgina web, s'havien eliminat tots els productes menys un: una samarreta blanca, un únic model, unisex, amb una gran esvàstica en negre al pit, que es pot comprar per $20 enviament a part. Aquest és Kanye West, per si no el coneixíeu, doncs un, en principi, músic que ara mateix l'únic que està venent a la seva pàgina web és això, és una samarreta blanca amb una esvàstica negra al mig, i la cara de la Neus és la mateixa que he fet jo i que ha fet tothom quan vam veure la samarreta, perquè jo fa uns dies que la vaig veure i perquè s'estava fent aquesta polèmica a Twitter, i no només això, sinó que aquesta setmana passada Kanye West va fer un seguit de tuits fent apologia del nazisme, però no de manera dissimulada, com hi ha molta gent que s'ofèn després de ser clarament doncs una persona amb actituds feixistes i a sobre doncs ofendre's quan li dius. No, sense dissimular absolutament res, tuits evidentment provocadors perquè se'n parlés, com "estimo Hitler", "els jueus odien la gent blanca i utilitzen la gent negra com jo", "els nazis també van fer coses bones" o "soc nazi i què". Això són tuits reals que va escriure la setmana passada. Ara el compte del raper està desactivat, i no deixa de ser curiós que l'amo de Twitter sigui Elon Musk i ara li desactivin el compte, com si, no ho sé, és com si s'hagués ofès, cosa que m'estranya doncs entre nazis, podríem dir. Però en fi, el cas és que ni que sigui doncs per quedar bé de cara a l'opinió pública, li han desactivat el compte. No només aquests missatges d'odi contra jueus, sinó que hi havia també missatges masclistes i classistes, que Kanye West de fet va ser també notícia fa pocs dies perquè als Grammy la seva parella anava pràcticament despullada a l'alfombra vermella, i ell mateix va escriure al seu compte: "Domino la meva dona. Això nostre no és una merda feminista. Ella surt amb un multimilionari, perquè us hauria de fer cas a vosaltres, que sou pobres i estúpids". En fi, no sé, no fa falta dir res més, perquè ell mateix s'ha exposat, i no ara, sinó des de fa molts anys, en el que s'ha oblidat de la música i s'ha mostrat tal i com és. Doncs també, ja fa temps, ja el 2020 també, doncs defensant a Donald Trump, i ara de nou doncs també ho ha fet en aquesta darrera campanya electoral. Què escoltarem avui? Evidentment no escoltarem Kanye West, perquè no tinc cap intenció de posar-lo. Qui ho vulgui que el busqui, però és que a ell mateix li importa cada vegada menys la seva música. Per tant, no m'estranya que faci tants anys que no treu una cançó decent, perquè el que està fent és dedicar-se a vendre roba i esvàstiques des de fa uns dies. El cas és que volia precisament fer una defensa des d'aquesta secció del que va fer ell a la mitja part de la Super Bowl, mentre tots els mitjans estan parlant de d'aquesta samarreta de Kanye West. El que hauríem d'estar fent és doncs donant gràcies per l'actuació de Kendrick Lamar, que sí que va fer de raper, sí que va defensar la cultura que Kanye West en principi també practica, i va aprofitar aquest, aquest aparador no per vendre merchandising nazi, sinó per defensar un dels gèneres més representatius de la cultura dels Estats Units. I això crec que ho hem de celebrar. Ho va fer juntament amb Samuel L. Jackson o amb Serena Williams, que també van sortir al escenari, i avui precisament volia doncs reivindicar aquesta actuació davant de l'actuació lamentable de Kanye West ja a l'alfombra vermella del Grammy, i després fent aquest anunci a la Super Bowl i eliminant tot el seu merchandising per deixar només aquesta samarreta, que en fi. Escoltem doncs a Kendrick Lamar, defensem també des d'aquí el que va fer ell, que és el rap, el hip hop i la cultura per sobre de qualsevol altra cosa, perquè al final ell és músic, Kanye West també ho era, però ja fa temps que no li importa ni a ell mateix ni a ningú dels que el seguien. Per tant, doncs no escoltarem cap cançó de Kanye West, sinó que ho farem del bo i del que a més va reivindicar en aquesta Super Bowl, que és la música i la cultura. Kendrick Lamar, avui a la cançó del dia, lligada amb aquesta actualitat, amb aquesta guerra que hi ha hagut entre un i l'altre, i que no cal dir doncs qui ha guanyat. Això es diu Not Like Us.
Ay, monster on the beat, ho, beep, bo, any rap, nigga, he a freak, though. Man, damn, call like Elvin Lambs, tell him, please, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like T-Zo. What's up with these Jabroni-ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all in their mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, really the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 that fuck him up. Wop, 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 I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the pay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey, Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? Be rest, that's for bitchin'. You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumpin'. You niggas would get a wedgie, be flipped over your boxes. Well, over your phone, the other fashionable option. Pussy. You could better straighten they posture. Got famous all up in content. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fuck no rain girl, like he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D Rose came home. Y'all didn't deserve him either. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs a subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the roll label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, he a 69 god. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zod. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us.
Once upon a time, all of us was in chains. Homies still doubled down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was choosing town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught future when you didn't see the club. Hey, what, little baby, help you get your lingo up. What, 21, get your first street cred. Thug, make you feel like you a slime in your head. Hey, what, Quavo said you can be from Northside. What, 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for
let
your life.
Let me say O V ho. Say O V ho. Then step this way, step that way, then step this way, step that way. Are you my friend? Are we liking? Then step this way, step that way, then step this way, step that way.
Es la radio de Esparraguera, es la teva.
I 34 minuts, continuem aquí a la ràdio i és el moment ara d'obrir les entrevistes d'actualitat. Com tota aquesta setmana, l'actualitat pràcticament sencera aquí al programa forma, doncs, té a veure, vaja, amb les activitats que formen part d'aquesta programació de la Festa Major d'hivern que estem a punt de començar demà dimecres. I ara volem parlar amb una colla de cultura popular que té moltes raons perquè sigui especial aquesta participació en aquesta Festa Major 2025 de Santa Eulàlia, i ara les volem comentar totes amb el Joan Tejedor, que és cap de colla de la Colla Bastonera de Montserratí. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Ara deia que totes les festes majors són esperadíssimes perquè és un moment importantíssim per la cultura popular d'Esparreguera. Però aquesta 2025, i ara ho desgranem, evidentment per vosaltres serà encara més especial, no? Ja, perquè teniu més feina també, però també més a celebrar.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, just aquest 2025 la colla fa... celebrem els 20 anys de colla, de Bastons de Montserratí. I bé, la Festa Major de Santa Eulàlia serà els primers actes que farem dins aquest any d'aniversari.
Clar, és això, que la festa, doncs, és Festa Major d'hivern, per tant, comença quan comença l'any pràcticament, però teniu, suposo, moltes doncs, activitats que al llarg de l'any anireu aprofitant per celebrar aquest 20è aniversari, no? Que ja en parlarem quan arribin.
Sí, correcte. Ja tenim, hi ha una comissió dins de la pròpia colla que està organitzant aquest any d'aniversari amb diverses activitats que s'aniran desenvolupant al llarg de l'any. Sí. I sí que les primeres apareixeran ara, diguem-ne, aquesta setmana, aquest cap de setmana que tenim ara a sobre amb motiu de Santa Eulàlia.
Doncs, Joan, si et sembla, comencem de manera cronològica, perquè aquesta Festa Major... una de les sorpreses, vaja, que tindrà la gent que surti al carrer és que heu portat també, heu organitzat, doncs, aquesta visita des de Guipúscoa i Zuberoa, no?, d'un grup de danses tradicionals, que és el Ereintza Dansa Taldea. I com ha estat això? Com ha estat aquest contacte i com anirà?
Com a la colla bastonesa del Montserratí, sí que al llarg dels 20 anys hem fet diversos intercanvis o visites a fora dels països catalans, I en aquest cas, ara, amb motiu dels 20 anys, vam creure convenient poder fer un intercanvi amb algun grup de dansa que ballés també ball de bastons. Uh-huh. Llavors vam ficar en contacte amb aquest grup de la zona de Guipúzcoa, a tocar de Donosti, de Renteria, i es van, bueno, els vam convidar a venir aquí a participar de la Festa Major d'Hivern de Santa Eulàlia, i estaven encantats, i a canvi nosaltres anirem el juliol, els hi farem una visita també, uh-huh. I creiem que era també una forma de poder celebrar aquests 20 anys i poder oferir diferents activitats dins el marc d'aquest aniversari.
Clar, el juliol és la Festa Major aquí, entenc que no coincidirà, no?, amb la Festa Major.
No, la setmana abans,
clar.
Just que fan un festival del seu grup i just farem això, una visita de 3 dies a la seva població, a Renteria, i després serà, diguem-ne això, serà l'intercanvi que farem amb ells.
Perfecte, doncs pel que fa a... Això serà el juliol allà al País Basc. De moment, aquí aquest divendres, a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà doncs una primera mostra d'aquestes danses de la seva terra. I després també doncs, participareu vosaltres d'aquest ball, diguem, no?
En aquest cas, diguem-ne, és un espectacle que servirà una mica com d'inauguració d'aquest cap de setmana de Santa Eulàlia. I també alhora, i aquest és el primer acte que fem com a bastoners dins dels 20 anys, els bastoners també hi serem presents, fent la presentació, diguem-ne, de l'acte i fent una petita sorpresa inicial. Mm-hmm. Després hi haurà l'espectacle, pròpiament dit, d'aquest grup de dansa basca, que faran diferents mostres de danses d'arreu de Guipúzcoa, i que dona uns 40 minutets, i llavors quan acabi farem una petita desfilada musical amb tothom que hi hagi a la plaça de l'Ajuntament cap a la plaça de l'Església per poder enllaçar amb l'encesa del Fogaró.
Uh-huh. Perfecte, sí, aquesta tronada, no?, que tancarà doncs, tot plegat i iniciarà el sopar del Fogaró, no?, i aquesta
correcte,
encesa.
Sí. Sí, en aquest cas també faran una petita dansa d'honor a un Ordresco, que és la dansa que tenen quan es fa que es vol honorar o es vol dedicar a alguna persona, faran un petit arrisco davant del Fogaró,
sí.
I llavors hi haurà la tronada i l'encesa del Fogaró amb tots els actes que venen després del correfoc infantil i el sopar.
Molt bé, això serà divendres, recordem, a les 6 de la tarda, a partir de les 6 de la tarda, començant a la plaça de l'Ajuntament i acabant aquí a la plaça Santa Eulàlia. I seguint en cronologia, dissabte també, evidentment, participeu juntament amb la resta de colles a la Cercavila i també aquest grup que estarà aquí tot el cap de setmana, no? També hi seran presents a la Cercavila.
Sí, a la Cercavila ells sortiran amb dos tipus de dansa que tenen. Se faran dos grups de 8 que aniran alternant la seva mostra de danses i faran com un... Bueno, en principi, si no m'equivoco, és un ball similar a Cercolets i un altre tipus de dansa en Cercavila, i llavors també poden participar, diguem-ne, que aniran davant dels bastoners i així també podran mostrar una mica més la seva riquesa cultural que tenen allà a Euskal Herria.
Mm-hmm. Recordem el recorregut a carrer Arbres, Constitució, Hospital, Ajuntament, carrer Gran i plaça Santa Eulàlia d'aquesta Cercavila. I finalment, el dissabte, el mateix dissabte, però a la tarda, tenim doncs, una nova exhibició, en aquest cas doncs, amb una tradició també doncs, de cada Festa Major, no?, que és que aquesta passada bastonera, que també fareu dissabte a la tarda.
Correcte, sí, el dissabte a la tarda sortirem a 5:45 d'allà dalt de tot de l'Escola Municipal de Música i bé, baixarem el carrer Cavallers fins a la plaça de l'Ajuntament i enganxarem amb el carrer Gran fins a la plaça de Santa Eulàlia. I en aquest cas el grup de dansa basc també ens acompanyarà i el qual oferiran danses amb ball de bastons. Això també era una mica la vinculació que volíem mostrar amb la nostra colla i mostraran dos danses fetes amb bastons que tenen a les seves terres.
Uh-huh. Perfecte. Doncs, Joan, serà una oportunitat, com has dit al principi, en aquests 20 anys hi ha hagut moltes sortides, moltes ocasions de mostrar doncs, aquest ball fora d'Esparreguera, fora de Catalunya. També ho heu fet en ocasions, no? En aquest cas suposo que també serveix doncs, per això, no? Perquè aquests intercanvis al final doncs, és que la gent vegi que tenim moltes coses en comú a molts llocs i moltes diferències, però també moltes coses en comú, no? Cadascú les seves tradicions, el seu ball, però al final doncs, s'ajunten i és doncs, un... És això, és una mostra de cultura, literalment.
Correcte, no? Sí. Aquí el que hem volgut buscar també era això, un grup de... que poguessin... Vull dir, la clau era que també ballessin amb bastons, que fos l'element principal de la seva dansa, i per veure que també, que, tot i que siguem lluny, també són cultures germanes, i que al final la cultura l'hem d'estimar i també l'hem de divulgar. Llavors també hi ha aquest fet de poder mostrar nosaltres ara al juliol quan hi anem, o ells ara quan venen aquí, a mostrar-nos el seu tipus de cultura i compartir i gaudir.
Perfecte. Doncs, Joan, no sé, et volia preguntar abans d'acabar, d'aquests 20 anys, quants n'has format part, tu, de la colla?
Jo vaig entrar, si no em falla la memòria, vaig estrenar el gener del 2011.
Vale.
Era fa ja uns 14 anys o així. O sigui, ara només queda un membre que va ser fundador, que encara està en actiu,
sí.
I la resta sí que hem anat plegant, diguem, els fundadors.
Clar, sí, per això ho deia, perquè al final 20 anys és molt de temps com perquè s'ha d'anar renovant, és obligatori, no?, perquè continuïn davant, que d'això es tracta, no? Sí. Vull dir, perquè n'hi hagi 20 més, també s'ha de renovar contínuament una colla. Però vaja, en tot cas, són 20 anys i amb bona salut la colla pastonera com per mirar endavant. Amb...
Sí, això sí, vull dir, clar, nosaltres també veníem de l'herència d'altres balls de bastons que hi ha hagut a Esparreguera, que just d'aquí 3 anys celebrarem 200 anys de la primera referència històrica de ball de bastons feta a la vila. I bé, vull dir, ara sí que és veritat que la colla ha anat evolucionant i és això, vull dir, la gent va passant per la colla i ara mateix estem en un estat de salut bastant òptim, vull dir, som una trentena de membres, que és, hi ha un nombre bastant homogeni els últims anys, i sempre va entrant gent de tot el Montserratí i anem enriquint l'entitat i el nostre patrimoni.
Doncs tant de bo que això, que sigui molts anys més. Felicitats ja iniciant aquest 2025, que serà d'aniversari, i que en parlarem en més ocasions segur al llarg d'aquest any. Vull dir que de moment aquesta celebració que comença amb diferents actes que hem volgut explicar a aquesta festa major de Santa Eulàlia. Doncs Joan Tejedor, moltíssimes gràcies, cap de colla de la colla bastonera de Montserratí, i bona festa major.
Moltes gràcies igualment i bona Santa Eulàlia.
Gràcies.
Vols ajudar algú a millorar el seu nivell de català oral? La teva parella lingüística t'espera per mantenir converses en català. Així, espontàniament, impulsem l'ús de la nostra llengua, al carrer. Per ser voluntari no cal cap certificat de català, només cal saber parlar català amb fluïdesa. Una hora a la setmana, festa voluntari. Per inscriure-t'hi o demanar més informació, truca al telèfon 93-772-9292. T'hi pots apuntar tot l'any, però fes-ho ara. La teva parella lingüística t'està esperant. Aviat una persona més parlarà català gràcies a tu.
I això ens ha fet eterns.
Quan fa que no fas un tonte al casc antic?
Va, quan fa?
Quan fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
Quan fa que no fas el turista per la teva ciutat?
Quan fa? Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets,
sovint,
vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
La radio, las
continuem aquí a la ràdio presentant la programació d'aquesta festa major que tenim ja a sobre, que comença demà dimecres, dia de Santa Eulàlia, i un dels plats forts dins de la programació musical que n'hi ha molta, que n'hi ha cada un dels dies i de les nits diferents propostes, és la que tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 11 de la nit, el concert que tancarà abans de l'actuació de DJ, que definitivament tancarà aquesta nit de dissabte a partir de les 11 a la plaça de Santa Eulàlia. I el grup encarregat de posar-hi música és l'Alba, i tenim al telèfon a un dels seus integrants, el Ferran López. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Com estem aquesta setmana d'actuació? Que sempre són una mica, bueno, condicionades, no?, les setmanes que hi ha concert.
Pues la veritat és que molt bé. Ara portem una època de més de menys concerts, no? Al final sempre l'hivern és una època complicada, però amb moltíssimes ganes de tocar i amb moltíssimes ganes de fer-ho a prop de casa. La veritat, mai havíem tocat a Esparreguera i ens hem morint de ganes.
Sí, de fet, t'ho anava a dir ara, no és un retret, però home, estant tan a prop ja tocava, no? Venia a Esparreguera, sent d'Olesa.
I tant, no? A més la gent ho demanava, o sigui que un plaer poder complir les expectatives.
Per això, que de fet, a veure, hi ha molta gent aquí a Esparreguera que segur que s'ha mogut per veure-us, però la veritat és que també aquí doncs farà il·lusió, doncs, evidentment, que per fi doncs pugueu actuar aquí, en aquest cas, dins aquest marc d'una festa major. No sé si, suposo que per vosaltres és diferent, encara que facis el mateix repertori o preparis el mateix concert, és diferent tocar en un entorn d'un concert propi, en un entorn de ser taloner, en un entorn de ser un festival, o com en aquest cas, no?, de ser una festa major, un concert gratuït a l'aire lliure en una festa major.
Home, la veritat és que fa il·lusió, perquè aquesta festa major d'hivern per nosaltres és de les millors festes de l'any. O sigui, tant l'Alba com jo coincidíem l'altre dia parlant-ho, que per nosaltres és de les festes on millor ens ho passem. Al final és una festa que potser ens generava poques expectatives, i cada any anem, i cada any ens ho passem superbé. Uh-huh. I havia, sempre et quedava com les ganes aquestes de, ai, si poguéssim tocar nosaltres, ai, si poguéssim tocar nosaltres. I aquest any que ens ho van dir va ser com, vinga, la cirereta del pastís.
I tant. Bé, com l'encareu? Perquè és el primer concert, si no m'equivoco, que feu aquest 2025. Recordem que el vostre últim disc sencer va ser No hi ha dies dolents, i que aquest concert també forma part d'aquesta etapa que esteu a punt de tancar, suposo, amb aquest concert, no?
Sí, aquest és un dels últims concerts que fem com de... Ara ja acomiat d'aquest disc, de No hi ha dies dolents, que al final ha sigut com la nostra primera mostra al món com del que volíem fer, i que ara segueix representant-nos, però ja tenim com ganes de canviar, i no hi ha millor manera que tancar-ho que aquí a Esparreguera, a prop de casa.
Mhm. Perquè en teniu més aquest any de concerts confirmats, però no seran ara, ho dic en el sentit de que potser també seran diferents quan arribin.
Exacte, sí, ara mateix sí que tenim algun concert programat. Al final és una mica aquest any és una mica d'entretemps, d'acabar de tancar aquest disc i acabar de configurar tot el que vindrà. Ens ho volem prendre així i gaudir aquests últims concerts com per acabar de tancar aquesta primera etapa, com has comentat.
Uh-huh. I què veurem? Què veurà la gent que dissabte us vingui a veure a la plaça de Santa Eulàlia, des d'aquest punt de vista d'això, del show que teniu preparat i el format, que serà format banda?
Exacte, sí, uh-huh. El format és el format que tenim, que hem estat girant aquests dos últims anys, amb una banda de petit format, no? Al final som 4 integrants, i... Bueno, al final ja vam fer l'aposta per un show de llums, com una mica algo una mica més complet, una mica més pues professionalitzat, no? I al final veuran energia i il·lusió, que és el que intentem transmetre en cadascun dels concerts. Sí que és veritat que, òbviament, això s'accentua quan realment tens a sota gent que et coneix, gent amb la que has pogut parlar, gent que és més propera, no? I sempre pots arribar a transmetre una mica més, no?, amb aquesta gent.
Uh-huh. Bé, Ferran, fa pocs mesos, aquesta tardor més o menys, podríem dir que es va celebrar el 5è aniversari del projecte, que va començar a finals del 19, o a mitjans dels 19, vaja, vull dir, l'any passat va fer aquests 5 anys, no? I que és com una xifra, doncs, que serveix una mica, no per res en especial, però sí a vegades per mirar enrere i endavant i veure què ha canviat, no? Si escoltem la vostra última cançó publicada, inèdita, que és Malèfica, aquesta passada tardor, suposo que han canviat moltes coses, però què és el que tu diries que més content estàs de mirar aquests 5 anys, no? De quan va començar la vostra primera cançó fins a aquesta Malèfica.
Home, al final hem d'estar agraïts i hem de veure les oportunitats que hem estat tenint. Hem tingut molt bona acollida, hem tingut tant a nivell de premsa, tant a nivell de recolzament, i la veritat és que no podem deixar enrere o no podem estar descontents de tot el que ens ha estat passant. I ara ho afrontem una mica de dir, vale, portem 5 anys, estem preparant aquest disc i s'han de renovar energies, s'ha de renovar. Sí, nosaltres hem madurat com a persones, hem madurat com a grup, uh-huh. I la gràcia, o almenys ara aquest final d'etapa i l'inici d'aquesta etapa que comença, ha de ser una etapa de mirar endarrere, però de mirar endavant sobretot, de posar els punts sobre les is, com aquell qui diu, no? Yeah. Tenir molt clar cap on volem anar, i si s'ha de fer un canvi de direcció o si s'ha de fer un canvi estètic, un canvi musical, afrontar-lo amb tota l'energia del món i defensar-lo a mort.
Uh-huh. I així és com afronteu aquest 2025, no? Llavors,
exacte.
Doncs fent aquest replantejament.
Sí, aquest 2025 per nosaltres és un any de canvis, és un any de tancar-nos, de sentar les bases del que serà l'Alba a partir de llavors i de sortir amb tota l'artilleria, com aquí diria.
Uh-huh. Bé, quan... ja sé que això no es pot dir ara, perquè sempre que es diu tu acabes saltant, però està previst que escoltem música de l'Alba aquest 2025 o això no us preocupa?
Ara mateix ens preocupa poc. Al final volem treballar un disc com Déu mana i creiem que la millor manera és treballar el disc en conjunt, treballar el concepte i a partir d'aquí veure si realment arribem a poder treure alguna cosa aquest any. No hi arribem, però al final treure-ho amb la màxima convicció i amb les màximes garanties de que això a nosaltres ens flipa i és el que volem fer.
Mm-hmm. Doncs bé, suposo que pel que fa al repertori d'aquest dissabte, doncs evidentment com qualsevol repertori inclourà cançons que la gent vol escoltar, però també cançons que vosaltres voleu que escoltin, no? Vull dir que al final sempre has de buscar aquest equilibri, no? Entre estar còmode amb tot el que està passant a l'escenari i defensant-ho, però també doncs al final agafar el que... els vostres hits, vaja, el que més coneix,
no,
el que més coneix la gent.
No, l'idea és que ho recorregut d'aquests 5 anys que hem viscut i fer de lo bueno lo mejor.
Això. Molt bé, doncs serà un tancament, com hem estat dient, d'aquesta etapa, que la veritat és que ens fa molta il·lusió doncs, que sigui aquí a Esparreguera, com hem dit, per primera vegada, així que segur que les ganes de la gent doncs, de veure's aquí al poble doncs, són moltes, així que Ferran, dissabte aquí us esperem amb DJ Wea després, vull dir que nit per no parar de moure's, que aquesta és la intenció. Doncs recordem a l'Alba aquest dijous amb aquest últim disc de moment, que era el No hi ha dies dolents, aquesta etapa que arriba ara a Esparreguera abans de canvis i, com sempre, doncs, amb la música en directe, que això és el més important. Doncs, Ferran, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concert dissabte.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vagi bé.
Adéu.
Hi ha una bruixa a la ciutat, un del diable, una servent, va lluint el seu encant, que a mi em deixarà embruixat. No li calen conjurs per tenir-me als seus peus, tan sols repicar els seus dits i els teus ulls són dues creus. És un dimoni, és filla de Satanàs, i em manava treure el nas als seus afers. I ara conviure amb la por de viure amb maledicció, i si mai tornes
blanca. I ara visc encadenat, atrapat pel seu encís. Se't mira si fos un gat, per ella n'hauria perdut sis. És un dimoni, és filla de Satanàs, que amava treure el nas als seus afers. I ara conviure amb la por de viure amb maledicció. I si mai torno a ser jo, maledicció. Contracte. Ara em sento tan culpable, tinc les mans i els peus lligats. Que té el mal mirar de fable, el seu somriure és una trampa. Que qui canta els mals espanta, però aquest cop no ha estat així. Atrapat pel seu encís, ara ja no en tinc ni cinc. Quatre dels del meu instint, una mirada i un bes. Em quedo tres i no res, el bruixat i tot el dos. Un miratge meravellós, maravillós.
Bon dia, són les 12. Per primer cop, el salari mínim tributarà en l'IRPF, segons ha decidit el Ministeri d'Hisenda. Aquest any el sou mínim puja 50 euros mensuals fins als 1.184 euros, però el límit exempt de tributar no es modificarà. D'aquesta manera, en alguns casos, part de l'increment del salari se l'endurà Hisenda. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha de declarar aquest migdia davant el tribunal que el jutge pel petó a la jugadora Jenny Hermoso. Hermoso, en una entrevista radiofònica posterior al fet que s'ha sentit a la sala o a presentar la defensa, minimitzava en aquesta entrevista el piquito. Benjamin Netanyahu reuneix el gabinet de seguretat per analitzar la decisió de Hamas de suspendre l'alliberament dels hostatges previst per dissabte. L'organització islamista acusa Israel d'incompliments en el tofoc i rebutja les amenaces de Donald Trump, que literalment ha dit que s'obrirà l'infern si no alliberen els segrestats. La Unió Europea respondrà amb fermesa i mesures proporcionals als aranzels, a l'acer i l'alumini anunciats per Trump, que entraran en vigor el 12 de març. El Canadà també promet una resposta contundent a unes taxes que troba injustificades. La Unió Europea mobilitzarà 200.000 milions d'euros per invertir en intel·ligència artificial. El vicepresident nord-americà Vance alerta des de la cimera de París que una regulació excessiva pot matar aquesta tecnologia. 116 escoles o instituts a Catalunya estan en perill de tancament per falta d'alumnes, segons la Fundació Bofill. Avisen que l'alumnat continuarà baixant per la disminució de la natalitat i que cal una planificació que eviti la sobreoferta dels centres concertats i la massificació de les aules de secundària. El Servei Català de Trànsit revisarà el protocol de retirada de la càrrega quan hi hagi un accident amb un camió implicat i nomenarà un responsable del sinistre després del caos que es va viure divendres passat a la P7 Sud. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el director del servei, Ramon Lamiel, que també ha admès errors de comunicació. Absolen un conductor condemnat per haver circulat amb el carnet de conduir retirat en considerar que el jutjat no li va especificar que la sanció comportava que no podia conduir. El jutjat també destaca que, davant d'aquesta situació, ha de prevaler la presumpció d'innocència. Reivindica amb més perspectiva femenina en recerca amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. La manca de dones als assajos també pot afectar la salut de les dones. Per exemple, un estudi de la Fundació ACE assegura que un 26% de dones són rebutjades dels assajos sobre l'Alzheimer, tot i que formen part dels grups on la malaltia és més prevalent.
Catalunya Informació.
Títols d'esports.
Aquest vespre reprèn la Champions masculina de futbol amb la disputa dels primers partits d'anada dels setzens de final. Avui se'n juguen quatre, entre els quals ressalta especialment el que disputaran aquest vespre el Manchester City i el Madrid. La responsable dels equips femenins de l'Espanyol, Dolors Ribalta, diu al Matí a Catalunya Ràdio que ella no és qui ha d'etiquetar l'acció de la blaugrana Mapi León cap a la blanca i blava Daniela Caracas en el derbi de diumenge passat, però que les imatges són evidents, i afegeix que el que ha de fer l'Espanyol és fer costat a la jugadora.
Tots i 3 minuts anem cap a Madrid perquè és a punt de començar la declaració de Luis Rubiales. Paula Brujats, explica'ns, bon dia.
Sí, Luis Rubiales, que tot just acaba de seure davant del jutge aquí a l'Audiència Nacional.
Una vegada hi havia un programa de ràdio.
Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
Miro la meva bola.
Andreu Cistella, el Pauet.
Ah, Quichon, què fer?
Contes de microbis.
La desfilada dels microbis.
Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
Li diré a la meva mare.
La Moixiganga!
Un programa presentat per Moisès Bru.
La Moixiganga!
Ves, quina gràcia!
Cada dimarts a 8:15 del vespre, a Ràdio Esparreguera.
T'agradaria fer un podcast a Ràdio Esparreguera? Vols fer-ho i no tens prou mitjans a casa? Ja en fas un i voldries compartir-lo a la nostra nova pàgina i que arribi a més gent? A l'emissora municipal engeguem els repodcasts i si ho necessites et posem els estudis a la teva disposició perquè puguis fer-ho realitat. Busquem persones o entitats amb ganes de produir contingut inèdit amb temàtica lliure. Si vols formar part dels nous repodcasts, escriu-nos un correu amb la teva proposta a l'adreça radio@esparreguera.cat.
Avui tenim aquí un grup que tinc moltes ganes d'entrevistar perquè és d'aquestes coses que són maques que passin també a la ràdio, que és que contínuament estem buscant idees, estem buscant entrevistes i és normal doncs, fixar-se sobretot en el que tens a prop i resulta que aquí ben a prop a Olesa de Montserrat hi ha un dels membres del grup que tenim avui que això, que el teníem literalment molt a prop, però gràcies a que se'ns va doncs, fer arribar aquesta proposta de fer una entrevista, la veritat és que tenia moltes ganes de fer-la, no només perquè doncs, per contestar cordialment aquesta proposta, sinó perquè és realment interessant i hi ha moltes coses que volem destacar avui de la música, de la carrera i també de l'actualitat d'aquest grup que tenim aquí a l'estudi, que són Forja i que són un grup de metall català, un grup de diferents llocs de Catalunya que ja fa molts anys doncs, que es va formar, que ha anat canviant i que ara mateix doncs, té un disc que fa uns mesos publicaven que és El món oblidat i que és sobretot el que volem parlar avui i tenim doncs, aquí a l'estudi a la Mireia Puigmal que és la violinista del grup. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia.
I tenim també el Manel Mailín, el baixista, aquí també a l'estudi. Bon dia, Manel.
Bon dia.
I tenim també doncs, a la persona que va fer aquesta trucada i que ens va presentar al grup i que, tot i que doncs, no forma part del grup, literalment, doncs, també forma part del grup d'una altra manera i també d'aquesta entrevista, encara sigui com a oient, però el tenim també aquí i li vull agrair també doncs, que fes aquesta petició i sí. Que és el Papa Jules. Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Soc un fervent admirador del grup Forja. Us escolto cada dia i cada dia trobo motius per estar convençut de que el meu gust musical encara no ha decaigut. La meva modesta opinió. Són per mi un grup que ha trencat una mica tot el que són les normes establertes i que avui podrien dir que és un estàndard. I ells van una mica més enllà. Me permeto el luxe de dir que sóc un fan, perquè m'agrada quan algú trenca les barreres que hi ha i va una mica més enllà. I crec que ells, en aquest cas, ho han aconseguit. I ja està, fi de la dissertació. No dic res més.
Bé, tu mateix ja ho saps.
Gràcies.
Però no, la veritat és que és realment és molt guai que això doncs que aquesta promoció també o que aquesta doncs aquesta trucada que vas fer la facis com a fan, la veritat és que és, bueno, és molt important. Vull dir, seguir sent fan, seguir escoltant música actual, seguir doncs atent a tot el que a totes les bandes en aquest cas doncs de metall que hi ha aquí a Catalunya com vosaltres, no? Que esteu treballant.
Mira, amb això acabo, perquè és que sí. Si no acabo. Jo tota la vida he dit que m'agrada escoltar tota mena de música i mai està de més, tot i a pesar de lo vell que sóc en aquest món ja, no trenco mai les orelles a l'oportunitat d'escoltar coses noves. Sempre hi ha coses noves, sempre hi ha coses bones i sempre hi ha coses per les quals et pots sentir orgullós de que hi hagi joves que tinguin idees avançades i Forja en aquest cas ho és. Ara sí que ja acabo.
Molt bé, doncs ho corroboro després també de conèixer-los i d'escoltar-los i de seguida doncs, aprofundim sobre això, sobre aquestes qualitats i sobre aquesta originalitat també d'aquesta proposta que, si us sembla, podem començar per presentar a la gent que ens està escoltant, no? Perquè, vaja, el que sí que pot saber qualsevol que ens estigui escoltant és que la Forja és la tècnica de donar forma, no? al metall. No sé si aquesta va ser una de les raons per les que es va posar aquest nom al grup, però en tot cas començo per aquí perquè expliqueu una mica breument doncs, com es va formar la banda.
La banda es va formar el 2012 a Terrassa. En aquella època, de fet, ni jo ni el Manel hi érem presents i van evolucionant amb l'entrada doncs, de diferents persones, diferents gustos musicals. El Manel va entrar el 2018, en una època en què la banda tenia uns tocs més aviat folklòrics, amb gaites, gralles, sempre amb la premissa de portar i de tractar la llengua catalana, la història, la cultura. I el 2021 es va produir una escissió per motius estilístics i d'enfoc de la banda. I en aquell moment, doncs, que és quan jo ja estava present, es va fer una giravolta cap a un estil molt més obert, molt més ric, més genuí, que no, bàsicament no es pot encaixar en cap gènere, sinó que és una mirada oberta, és una mirada que és plena d'influències i de diferents bagatges, perquè jo, per exemple, provinc del món de la música clàssica. Jo m'he format des de que tinc 6 anyets en escola de música, després conservatori de música i finalment a l'Escola Superior de Música de Catalunya en interpretació de música clàssica i contemporània del violí. I tot i que he estat sempre també entre aquestes dues aigües, no? També he crescut escoltant molt bon metal i prova d'això, no? I en Manel també en els seus estudis de música moderna i jazz, que també aquest disc ha begut molt d'aquesta influència, s'ha conformat aquesta simbiosi que presentem en aquest àlbum, que el que tracta més de fer és apropar la potència del metal, però amb una mirada molt més oberta i que sigui molt més generalista i molt més amable, no? És a dir, no és aquella mirada fosca, tenebrosa i de crítica màxima, no, és una mirada molt més amable, molt més dolça, i que convida a gent, a públic més general, a endinsar-se en no, és que tampoc m'agradaria dir-li metall, perquè és que al final és una simbiosi que és un producte molt únic i que és molt difícil d'encasillar.
Ja. Clar, sí que és veritat que això fa, com bé dius, que costi més de definir amb més poques paraules, no? El que trobem en aquest el món oblidat, però que aquesta és una de les fortaleses de la vostra proposta, no? I d'aquest disc, precisament, doncs, que hi hagi influències del funk, del jazz, de la música clàssica. Ja no ho dic com una novetat, perquè sempre, i en parlarem també, doncs, ha tingut moltíssim a veure amb el metal, no? Però sí que és veritat que suposo que esteu buscant, doncs, aquest canvi també en el públic, no? Que deies que moltes vegades, doncs, sembla com que abans d'escoltar ja estàs, doncs, apartant-te si creus que associes el metal a alguna cosa, no? Igual que hi ha gent que s'aparta del rap pensant que només és crítica, i hi ha moltes lletres que no són només això, doncs també amb el metal és un estigma que ha tingut sempre, no? I inclús per les pintes de les persones més enllà abans d'escoltar la música, doncs hi ha com certa distància, no? Que es pren la gent, i aquí voleu precisament que s'hi acosti, que com a mínim doncs doni aquesta oportunitat a escoltar-ho, no? Escoltar tot el que hi ha en aquest disc, que ara en parlarem. Vull dir que la veritat, i jo crec que ho heu aconseguit, de veritat.
Gràcies.
Vull dir que perquè aquesta proposta al final podrien ser només teories del que volíeu transmetre, però jo crec realment que ho heu aconseguit, i que hi ha tota aquesta varietat que es nota realment, i aquesta proposta més amable.
Sí, és que una de les premisses, a més, també eren d'això, no? De fer un producte, que una obra que fos complexa, sí, molt elaborada, i des d'una excel·lència musical màxima, però que a la vegada fos fresca i que permetés a l'oient endinsar-s'hi, que no fos tampoc el quelcom massa rebuscat, no? I penso que ho hem aconseguit, perquè és prou... Té aquesta complexitat, sí, però és fresca a la vegada.
Mm-hmm. Sí, és que no puc dir res més.
No, que potser que no has de dir-ho. Doncs, bé, doncs parleu-nos d'aquest disc, perquè una de les raons, més enllà de voler parlar amb vosaltres, que és la principal, i de felicitar-vos i poder parlar per aquest molt bon disc, hem de parlar d'un reconeixement, una de les raons, vull dir, noticiables d'actualitat, que és que s'ha parlat d'aquest disc també en els Premis Enderroc, que de fet precisament avui havien de donar la llista de finalistes, no? D'aquests premis, perquè al final doncs, suposo que és una visibilitat, no?, per qualsevol grup que apareix en un mitjà. Però com ho heu viscut vosaltres, el fet de que doncs, això, estigueu en una llista dels 10 millors àlbums de metal fets al nostre país el 2024?
Home, sincerament, estem molt contents i molt orgullosos de ser-hi, de que la gent hagi cregut en nosaltres i en aquest àlbum. I no sé, és... ens dona energia també per saber que estem en el camí correcte, de que estem fent les coses com toca, de que els esforços no són en vans, i és veritat que potser sembla una mica que tothom opini el mateix, que sempre que els altres grups, oh, que hagin quedat finalistes, però és que realment potser no es veu tant des de fora, però des d'un que està en una banda tirant-la endavant, fent feina, ja sigui buscant concerts, buscant col·laboradors, formes de publicitar-se, formes de fer creient, hòstia, ho he estat fent bé, ho he estat fent malament, m'he passat amb algunes coses, no he contactat amb les persones correctes, o sigui, bueno, correctes... he triat bé el camí, clar, de cop, hòstia, estàs entre els 10 discos més millors dels Premis Enderroc, que és com són els premis més coneguts de Catalunya, més famosos de Catalunya. Dius, home, et dono jo un alleujament i una felicitat molt important.
Clar, sí, de fet, dins d'aquesta convocatòria, diguem, des d'Enderroc, doncs també parlen de lo prolífic que ha sigut aquest any anterior pel que fa als sons metàl·lics fets a casa nostra, i suposo que hi ha algunes d'aquestes bandes doncs, que les coneixeu, que haureu coincidit o que les escoltareu o el que sigui, no? Però el cas és que la vostra proposta, la veritat és que sense haver escoltat tots els discos, per tant, doncs sent injust, doncs crec que és diferent precisament perquè per això que dèiem abans, no? Doncs que es pot ubicar a diferents llocs i pot agradar a moltes persones que normalment no s'acostarien a una llista com aquesta, no? Llavors, com a mínim, doncs dona aquesta visibilitat extra perquè hi hagi més gent que s'hi apropi, no? Bé, en tot cas, les llistes són això, són llistes, la feina que heu estat fent per acabar parint aquest disc doncs no té res a veure amb que surti o no, encara que sigui important, sinó que té a veure amb que estigueu contents i contentes d'aquesta feina i que la gent que us segueix doncs, valori aquesta feina, i jo crec que es nota en aquest disc, i precisament volia parlar de com ha anat aquesta gravació. Parlem-nos una mica del procés d'aquest disc, perquè evidentment teniu ja una trajectòria, però aquest 2024 penso que, o a veure si esteu d'acord, doncs que heu fet un pas qualitatiu bastant heavy, no? Millor dit.
Sí. Et serem molt sincers, aquest àlbum ens ha costat moltíssim. Ha estat una carrera de fons molt llarga, molt dura, de dies i dies interminables de feina a totes hores.
Tres anys o més, perquè...
I a diari.
Primer, amb l'anterior formació, el disc ja l'havíem fet. Ja havíem fet teníem fet una demo interna, l'havíem fet ràpida per veure com s'escoltava abans de l'escissió. Mm-hmm. Però i això ja va ser un any. Després va ser, després de la sessió, 3 anys tornar-lo a fer, perquè és
va...
Es va... Així, vale, volíem conceptuar el tema ahir, sí.
L'estil, sí. Aquest viratge de 180 graus de canvi, mm-hmm. no? que és veritablement el que ens ha portat més temps i ha estat una feina molt dura d'estar molt intensament a diari component tots els detalls i detallets que poguessin haver dins de cada tema. És a dir, dins de cada tema no hi ha res, no hi ha cap element musical que hi estigui posat perquè sí. Cadascun té una raó de ser, ja sigui per qüestions de compositives o per qüestions de gust, etc. Però tot està molt mirat, fins a l'últim detallet, precisament per això, no? Perquè volem donar una nova proposta al públic i, a més, volem que Forja sigui segell de màxima qualitat, sempre musical, i també a nivell d'imatge, imaginari, etc. No volem descuidar absolutament res, volem donar el que nosaltres creiem que es mereix la nostra proposta i la música en català, finalment.
Mm-hmm. Clar, per aconseguir-ho heu tirat de quin estudi o estudis? Com va ser aquesta gravació? Perquè ara us volia parlar també de la mescla i el mastering, perquè evidentment té molt a veure també a part de la vostra feina, mm-hmm. la que heu buscat també perquè acabin de rodonir doncs, tot això que després fa que soni també, no?
Doncs a l'hora d'enregistrar vam elegir fer-ho, gravar-ho. La bateria la vam gravar a Axe Studio,
sí, aquí a Barcelona. Allà,
que ja és un que coneixem, que ja ens coneix i ens agrada com ho fa, tenim molt bona sincronia i estem molt contents. Però els altres elements, com és el violí, la guitarra, el baix i la veu, vam enregistrar-ho cadascú a casa seva, la seva part, o en un lloc... cadascú
estudi,
separat
sí.
en la seva, amb la, de la seva manera.
De forma independent, sí.
Correcte. Ho vam ajuntar tot i ho vam enviar als estudis del...
Sandlane. Recording Facilities, que això és a Holanda,
sí.
amb un dels més bons productors de l'escena que hi ha ara mateix, que és el Jos van den Broek, que és holandès i produeix grups com Epica, Blind Guardian o Powerwolf. És a dir, que estem parlant d'una persona que és... lo més top a nivell internacional que hi ha ara mateix.
I el mastering igual. Quan vam estar molts mesos, moltes promatures, de que nosaltres ens van enviar la primera proposta
de fer el mix, la mescla.
Vale, vam agafar, ho vam escoltar molts cops. Vale, aquí això està una mica desquadrat, això, ajustar coses. Sí, vale, això no ho volem així, això no ho volem allà.
Sí,
i
això...
redactem un document.
Exacte.
En cada part, cada minut, la guitarra aquí no se sent, aquí m'has de posar tal cosa, no sé, tot molt professional, molt ordenat, per sobretot agilitzar i que s'entengui.
Jo el que vull afegir és que això per ells també va ser un challenge. És a dir, el fet d'introduir un instrument clàssic des d'una visió clàssica, perquè jo tenia molt clar com volia que sonés el meu violí. El meu violí havia de sonar clàssic, val? No havia de sonar ni folclòric, ni nasal, ni res. I això és una cosa que ell i el seu assistent ens van dir, ostres, és una cosa que no he fet mai.
Vale.
I més pensant en la teva concepció, no? Clar, la música clàssica hi ha més espai per coses que jo li demanava, no? Que inclús estic meravellada de que ho aconseguís, no? Perquè jo li he demanat en aquest disc de que se'm sentís a vibratos o expressivitats, de glissandos, etc, que això és de música clàssica 100%. Però per això et dic, anem, aquesta alçada de detall, no? Però jo ho volia per qüestions d'expressivitat i li demanava, i per això els documents, és el que diu el Manel, els documents que ens enviàvem eren de 20 pàgines i a cada tema, a minut tal, vull un crescendo, el crescendo que vaig gravar vull que se senti més, o vull tal. Llavors això, clar, va ser, això va durar, aquest procés, 6 mesos.
Bé, al final té molt a veure amb el que heu dit també de l'ambició, no? De que si t'hi poses al 100%, no?
Sempre. Això és la nostra filosofia, o sigui, o ho fem molt bé o no ho fem.
Sí.
I el que surti de nosaltres ha de ser el màxim.
Sí.
Si no, no, ni ens representa ni ens interessa.
Molt bé. Sí, de fet, no, us volia preguntar també per això de la mescla, sobretot jo també com a fan d'alguns d'aquests grups, no, perquè realment doncs m'al·lucinava, no, pensar que a veure, que al final aquesta gent doncs és professional i agafa treballs de molts grups, no, però clar, suposo que també té aquest punt de dir, ostres, que tinc un disc de Blind Guardian que l'ha mesclat aquest tio, que en el meu cas, per exemple, no, que sóc molt fan dels alemanys i després tinc el vostre, que també l'ha mesclat, i realment si fos el meu disc, doncs, hòstia, em faria una il·lusió com extra, no? Realment tenir, estar en aquesta lliga, diguem.
Això és veritat.
I
em fa gràcia que justament ara ho mencionis, això de que hòstia, jo també sóc fan de Blind Guardian, perquè per triar l'estudi de gravació de mescla i mastering, justament vam fer una cosa semblant, que és, vale, perquè clar, hi ha molts estudis al món,
clar,
de tot nivell. I dèiem, vale, quin triem?
Pues,
què vam pensar? Vale, quins són els àlbums que ens agraden?
Clar.
I aquí vam fer una tria, vam estar mirant a veure quin s'havia registrat i tot, i vam agafar un consens i vam fixar que pues, coincidia el mateix estudi. Pues, dic, pues aquest.
Sí, per això, no? Perquè el Yoast mostra aquesta perfecció en el detall, sobretot, no? És una persona que amb molts elements musicals, com per exemple èpica, contempla, tu sents tota la perfecció. O sigui, és aquesta nitidesa que aconsegueix, que tot està al seu lloc, però d'una forma clara i neta. I fins al més mínim detall del fagot o de la trompa, de la part de la secció orquestral, se sent. Llavors, per això, la nostra mirada va ser directa a ell.
Clar. Tot això que heu explicat fa molta referència al que sentim musicalment parlant, però en el que sentim des del punt de vista líric, la història que explica aquest disc també és complexa, també és molt interessant i també és molt important que s'expliqui, i que s'expliqui, sigui en el format que sigui, en aquest cas, en el format de música, perquè en fi, doncs ara ho explico amb les vostres paraules, però aquí el que hi ha és molta cultura, molta cultura catalana oblidada, no? O poc coneguda, sobretot, no? Oblidada també, però jo coneixia alguns d'aquests personatges mitològics, però molts altres, com jo, molta gent no havia sentit ni a parlar, no? I llavors aquesta història que gira al voltant d'aquest personatge, no? que es troba a si mateixa, que és la Cassandra,
sí.
Doncs, i que ho fa a través d'aquest folklore. Clar, al final el folk metal, si a tu et diuen folk metal, de seguida pots pensar en instruments tradicionals, no? perquè té doncs això, el folklore, doncs en aquest cas d'instruments tradicionals catalans, no? Encara que en aquest cas el violí no és un instrument tradicional català, però també forma part del folklore català. Però el concepte, com va néixer i com ha estat també el procés de convertir tot això en cançons, perquè al final doncs esteu explicant moltes històries que un cop són cançó es poden aplicar igual que qualsevol cançó que parli d'algú més rutinari, doncs a sentiments, a coses que ens puguin passar a nosaltres, a la vida de cadascú, que et pots veure reflectit o no, però és molt interessant fer-ho a través d'aquests personatges mitològics, no? Com va ser que veu doncs, definir aquest concepte, no? O com l'heu construït, diguem, doncs, dibuixar aquests personatges.
La idea original, la que va, qui ens va proposar la idea, va ser el Martí, el cantant.
Mm-hmm. Exacte.
Ell sempre és el membre fundador de Forja. I és qui... Ja des del comte... Ai, des del comte Arnau. Des de Jaume I Conqueridor, el... O sigui,
l'anterior disc, el llibre dels Fets.
Perdó.
Sí.
Ell ja tenia el gossanet de... Hem de fer temàtica d'aquí. Hem de reivindicar una mica la d'aquí perquè tenim prou personatges, prou rics, prou interessants... com per parlar d'ells. Per això vam fer el llibre dels Fates. Bueno, jo no hi era, em vaig entrar després, però és un dels motius per què ho va fer. Va fer, i per això també va fer aquest disc de... Hòstia, hem de parlar de mitologia catalana. Com és la mitologia catalana?
Molt oblidada, sí. Mm-hmm.
I entre... I algunes coses més tenim en ment, bueno, ho té ell en ment... No sé, amb aquest disc ja després ja parlarem.
Ja parlarem, ara amb aquest que ja tenim prou, sí, ja és prou gruixut.
I a l'hora de tirar personatges i tot, es va buscar una miqueta, poder tractar una mica tot. Principalment per el que hem dit, volíem obrir-nos. No volíem tancar-nos en un estil i tot, i és clar, si volíem també adaptar, o sigui, ens vam trobar que cada personatge necessita una forma de sonar. I clar, si ens encasellàvem només a un estil o una forma de tocar-ho, dèiem, vale, es queda curt. Necessitem obrir-nos per provar noves coses, per a veure com reacciona el tema a aquestes coses que li posem, perquè vam fer i desfer els temes molt.
Sí.
Però al final va quedar com ha quedat.
I a més, afegeixo que és el que deies, no? És un àlbum de doble lectura. És un àlbum conceptual de doble lectura perquè té, per una banda, l'exposició d'aquesta sèrie de personatges mitològics catalans, que són els que es va trobant pel camí la Cassandra, i que cadascun d'ells li fan una reflexió a nivell intern, personal, a la Cassandra, de coses, de qüestions filosòfiques de la vida que, finalment, són aplicables a qualsevol altra persona. I aquesta doble lectura és perquè es convida a l'oient que ens està escoltant el disc a fer aquesta introspecció, no? Aquesta mirada cap endins de cadascú i que cadascú obtingui la conclusió més escaient o que més li escau a ell mateix, no? Per tant, penso que és molt ambiciós i és molt màgic a la vegada, no? Perquè és un disc que fuig de tots els clixés que puguem trobar, no? De crítica o del que està més utilitzat a nivell de temàtica i que interpel·la a l'oient, no? A part de que a mi mateixa, no? Jo en el transcurs he après molt a nivell de cultura, no? De personatges que no coneixia. Mm-hmm. I que m'he documentat i he trobat la mar de màgics i he pensat, ostres, ens n'anem a buscar mites a Escandinàvia.
Sí, sí.
I el que tenim aquí a casa, que és meravellós i magnífic, ens n'oblidem, no? És el típic error que cometem, no? Tot el que és fora és millor que... No, doncs no. A Forja volem que el nostre ho volem portar fora.
Clar, és perfecte, perquè al final es tracta, és com amb tot, es tracta de crear referents, no?
Correcte.
Perquè fa 20 anys, per dir alguna cosa, de la mateixa manera que no hi havia tants referents com algú que comença, per exemple, a fer metal en català, no en tenia tants. Correcte. Com ara, també per un tema de llengua, també per les temàtiques, al final ens hem acostumat a dir, ostres, parlem d'Odin o parlem de mitologia nòrdica des de Terrassa o des de de Montserrat, com si fos algo molt, sí, molt proper, no?
Sí, exacte.
I al final és perquè són els referents de discos que has escoltat, de que sigui, no?
Sí.
Però la veritat és que no vindran a crear-los per nosaltres aquests discos, no? Vull dir que s'han de
en absolut. I per això aquí, per exemple, tenim doncs a les Bosques Bèsties, els Dips, no? Tenim els Dips, que són, de fet, hi ha una població al Tarragonès que és Prat Dip, no? I Prat Dip és perquè fa referència als Dips, no? Aquestes criatures mitològiques que eren uns gossos que es xuclaven la sang i
gos
que
vampir, no?
Exacte, sí, gossos vampirs, sí. I com aquestes, doncs tant d'altres, el Parellop, la Mare del Bosc, i sense oblidar-nos del nostre estimat Comte Arnau, òbviament.
Famós arreu.
Aquest li tenim molt, molt de carinyo.
No, de fet, per això deia lo de la llengua, perquè al final, evidentment, s'havia de fer en català. Vull dir, més enllà de que el grup ja sigui un grup que té aquesta proposta de fer-ho en català, també és veritat que també ha canviat aquesta defensa de la llengua, i evidentment parlar d'aquests personatges s'havia de fer en català, però és veritat que també era estrany en algun moment, ara parlant dels referents, no?, fer música en català. No ho era per tothom, perquè per sort aquí en teníem de grups fent metal en català, però no podem parlar de que n'hi hagués molts ni de que hi hagués realment aquesta escena, que vosaltres que ja esteu a dins m'ho podreu confirmar o no, però que ha crescut segur, no? Perquè ha crescut en altres estils des d'aquest punt de vista, no? Es pot fer qualsevol estil de música en català ara, es podia abans però no es feia, però ara realment s'ha obert moltíssim estilísticament, i també en el metal, com hem dit abans amb això dels Premis Underrock, doncs hi ha uns quants discos, i tots els que no coneixem i que no he escoltat, que són en català i que són metal, per exemple, no? Vull dir que esteu també fent aquesta defensa important, no? De la llengua.
Afirmatiu. Perquè això s'ha de dir que és algo que ja se'ns han preguntat, i això no només han preguntat a molta gent que fa coses en català, nosaltres també, perquè no ho passeu en una altra llengua.
Mai.
Perquè aquesta, una, és la nostra, és la que ens sentim més còmode i ens expressem, i per tant és la que sortirà amb millor qualitat. I dos, doncs perquè, escolta, aquí jo me'n recordo escoltar música en japonès quan era petit, no entendre res i encantar-me.
Sí.
I pues, si ho puc fer en qualsevol llengua, i estic parlant, vale, música en japonès, però el més clar estil, que és, no és una llengua tampoc que sàpiga tothom, és Rammstein amb alemany.
Sí.
Tothom li agrada Rammstein, clar, metalero, sí. Bueno, tothom, molta gent li agrada Rammstein, tot mundial.
I no en tinc res de
correcte, i tothom li agrada, sí, perquè el català no.
No, i a vegades, sí, amb anglès fins i tot, depèn de quins cantants, la pronunciació no és massa correcta i tampoc acabes d'entendre tot el text. Llavors, quan vas a la lletra, sí, llegeixes i entens la lletra, però auditivament no comprens tampoc al 100% el missatge.
Clar.
I també fins i tot, no, i fins i tot amb un anglès bé i perfecte, de neutre, depèn de com el canti, és impossible.
És
hi ha alguns guturals que et preguntes què està dient, està roncant o està, està cantant.
Sí.
O
per això en aquest disc hem curat molt que totes les lletres s'entenguin perfectament. O sigui, ja sigui, això ho ha curat molt el Martí, que és una persona molt, molt detallista i molta sensibilitat, i qualsevol cosa s'ha mirat, inclús hem prestat molta atenció, que és una cosa que ens fa molta ràbia, que és que molts grups en català a vegades descuiden la pronunciació natural del català, de les paraules, quan la traslladen a música. Llavors accentuen síl·labes que no és correcte i transformen les paraules, no? I això et podem dir que està absolutament mirat i remirat, que cada paraula tingui la seva entonació natural.
Sí, això és una pregunta amb altres compositors i, bueno, amb altra gent que parla català,
que composa
en català i fa música en català, i que també ha provat altres llengües, és un repte que té el català. Ja. Fem música, adaptar les músiques, té la seva forma de fer-ho perquè
no és fàcil.
No és fàcil.
No és un idioma com l'anglès, no? Que és molt més, diguem, agraït en aquest aspecte, no? Que és més senzillet i dona més facilitat a l'hora d'adaptar-ho musicalment.
Ja, ja.
També s'ha de dir que una cosa que passa amb els estils musicals, que és que molts cops s'adapten a la llengua en què estan creades. Per exemple, tot el metal i tot això és en món anglosaxó. Per tant, la forma de fer les melodies, la forma de fer-ho tot, s'ha adaptat molt a la part anglesa, no a la catalana. Amb la cosa ho hem hagut d'adaptar i rebuscar i tot.
Marxant de França, però marxant també de Catalunya, teniu concerts a Bilbao, no? A Portugalete i a Madrid.
Sí, són correcte.
Els que, sí. Març i abril. O sigui que també esteu acostumats a sortir de Catalunya, no?
Sí.
I que sigui normal, això des d'allà em refereixo, no? Dic pel que hem comentat abans de l'idioma, sí. I tal. Aquí rebem grups que canten en qualsevol idioma, per què un grup en català no pot anar on sigui del món, no?
Totalment d'acord. Correcte. Totalment d'acord.
Sí, sí, a més, aquí Catalunya està ple de grups que venen de fora.
Clar, sí, sí.
Sí, i pues, per què no podem fer el mateix?
Exacte.
I concerts de fora, de Forja, o sigui, aquí a Catalunya n'hem fet molts, però de fora també n'hem fet. A País Basc, i serà, si no m'equivoco, serà el segon que fem. Perquè primer ho vam fer amb l'anterior disc. Al Madrid, el mateix. Serà el segon concert que fem a Madrid. També hem tocat diversos cops a València, que
sí.
L'anterior concert que vam fer fa un mes?
Sí, fa un mes.
Fa un mes,
sí.
També vam tocar a València.
Sí.
I a França hem tocat tres cops.
Sí.
I vam tocar un cop a Txèquia. Bueno. A Txèquia, perdó. A
Txèquia,
no, a Eslovènia.
Eslovènia,
sí. Un cop a Eslovènia, el Metal Days, una experiència increïble. I hem tocat també a Alemanya, hem tocat a Bèlgica i hem tocat a Holanda.
Sí.
Carai.
Que sí, es va visitar el expresident Puigdemont.
Ai, és veritat, que vam anar
a Bèlgica.
Sí, a Waterloo.
Justament passava, justament acabava, feia poc que passava jo. Sí,
exacte. Hola, bona tarda. Passàvem per aquí.
Bueno, i li va agradar?
Sí, va ser una... A mi, jo no hi era en aquell moment, però la història que se m'ha transmès és que...
El Puigdemont no va
venir al concert, però ell...
Nosaltres vam anar a visitar i ens va rebre.
Clar, jo
a la casa.
Havia entès que havia sigut recíproc, vull dir que també havia vist una part...
No, ell estava allà, a la casa aquesta famosa...
Estava a la casa de Waterloo.
A Waterloo.
I vam anar allà i és que passàvem pel costat, o sigui, realment vam dir, home, escolta, per què no hi passem?
Exacte, no? I va sortir.
Sí. Va tindre l'amabilitat de cap principi, el que ens va rebre, dir, no, està ocupat en una reunió, no sé què, no sé quant. I estàvem discutint, bueno, cap a on anem, farem aquí, no sé què, no sé quant, de cop va sortir, no, espereu, i va sortir descabellat, dic, vale, potser estava dormint.
Ostres.
Diguem que no estava presentable.
Sí.
I molt agraït, sincerament, que es molestés en rebre'ns.
Bueno, suposo que també, no sé, per ell era un agraïment sentir català, que no vol dir que no el senti cada dia, sinó que...
No,
que, bueno, ja estàs a fora
estàs
de Catalunya.
Estàs en un país que no és el teu, exacte.
Sí, com quan estàs de vacances i trobes algú al teu poble. Pues...
Sí.
Encara que no et caigui bé, et saludes,
sí.
No? Perquè, ostres, quina il·lusió. Però
aquí, no?
Al poble no us parleu, però allà sí que sou...
Sí, clar, perquè dius, ostres, aquí...
Clar.
Ostres, una anècdota que em va passar a mi a Bèlgica. Això ens va trobar quan vam estar tocant a Bèlgica. Me'n recordo del lloc, però va ser arribar a Bèlgica,
sí.
Vam trobar una de catalans, però ja. No el concert, sinó estàvem per allà
a Tarragona.
Però moltíssima gent, o sigui, va estar fent cua al metro,
menjaven calçots.
Jo me'n recordo, estava fent una cua a una pastisseria, que volien comprar un dolç típic d'allà, no sé què. Estava allà esperant i una nevara li diu, tu, deixa això, i em quedo.
Hola.
Estava fent
Catalunya.
Sí, estava fent una foto en un llac al mateix lloc, allà mirant a veure que volia buscar el lloc i escolta nena, no sé què hem de fer després, no sé què, gero.
Anècdotes.
I després em trobo allà que estava mirant un músic al carrer que ho estava fent molt bé, estava sorprès, em giro veig un, dos xelistes
també catalans
amb la senyera, amb la funda del xiló ple de coses de Catalunya, ja.
Què està passant?
Què està passant?
En fi, no, suposo que d'anècdotes n'hi ha moltes amb els viatges, no? Perquè és una de les millors coses realment de fer música, no? De compartir també el que t'agrada, que és que fer-ho davant de gent, vull dir que per això és tan important que hi hagi locals i n'hi ha massa pocs i cada cop sembla que costi més que apostin per la música en directe, perquè és que jo també soc música i per això dic que a mi m'ha passat molt sovint que si ho mires des d'un punt de vista només empresarial encara n'hi hauria menys de gent programant música, perquè hi ha moltes vegades que la raó que et donen per haver-ho fet i haver-ho deixat de fer, per exemple, en sales o en bars o el que sigui, és precisament això, no? És que el marge, és que el no sé què, és com que són qüestions econòmiques, al final, moltes vegades, i la música no va només d'això, per sort, no? Va de que, i per sort encara hi ha gent que sí, que aposta per programar i per no només programar el que sap que li omplirà una sala, sinó fer-ho des del respecte, de dir, si aquí hi ha gent que vol venir a aquest concert, que vingui, correcte, més enllà de quanta sigui, no? Però costa, i suposo que amb el metal, no dic en el vostre cas, però al final és una música que escolten milions de persones aquí a tot arreu del món, amb grups que omplen estadis.
Correcte.
Però, com passa amb tots els estils, hi ha una lliga que és aquesta que omple estadis i que ven tantes entrades, no? Però no deixa de ser una música molt underground.
Bueno, nosaltres estem posats en aquestes, no? Per això hem trigat 3 anys en compondre aquest àlbum, perquè la nostra voluntat és de desmarcar-nos del món underground. Uh-huh. És una voluntat de màxima excel·lència. Hi han abocades moltíssimes hores de feina, hi ha abocat molts diners, i per això, per aquest motiu, estem fent ara aquesta gira de promoció de l'àlbum, perquè per donar a entendre i per donar veu a aquesta obra magna, artística, que portem entre mans, i perquè els programadors d'administracions i etcètera s'ho pensin dos vegades a l'hora de contractar un grup de versions o nosaltres. Mm. Sí, perquè un grup de versions, al final, jo els he vist, és un producte barat, ràpid, no? com aquell qui diu, és un McDonald's fàcil, ràpid, mal fet en la seva... Moltes, en la major part dels casos que conec, no és massa cuidat, francament, deixa bastant a desitjar. I veus ajuntaments que aboquen molts diners, perquè finalment la història no està en que no tenim diners, això és una excusa molt, molt barata. Diners n'hi ha, perquè jo també he vist pressupostos dedicats a contractacions de grups, que ara no diré, que estan molt de moda en català, que són les veritables bestieses. Yeah. I sap molt de greu que hi hagi aquesta falta de sensibilitat en les administracions públiques, no? Que, ostres, potser ens ho hauríem de plantejar, no? I, si tal grup té un catxet de 50.000 euros o 20.000 euros, potser fem un esforç, potser millor contractar-ne d'altres que tinguin propostes que potser finalment són molt més interessants i molt més riques i molt més treballades a nivell musical que no pas aquest producte. I de passada en podem contractar 3, 4 o 5.
Clar, sí, per aquest preu, imagina't la de concerts que pots fer de grups amb un altre pressupost i omplir un cap de setmana de música.
Correcte, d'activitats.
Sí, perquè a més, la proposta que volem fer no només és musical, és que literalment és un espectacle.
Correcte.
Volem fer no només... O sigui, ens estem treballant molt la posada d'escena, ens estem treballant coreografies, ens estem plantejant també algú de carat, sí, i que estigui a acord amb unes projeccions que volem posar sobre
efectes de llum, etc.
Efectes de llum. O sigui, realment és un...
És un tot.
Sí. O sigui, literalment és un... A part, ho estem volent gestionar, de que poder-ho portar tot nosaltres
Per facilitar.
I poder-ho Sí, per facilitar i poder-ho fer a qualsevol banda.
Correcte.
També. O sigui, una, hòstia, és que no tenim pantalla per poder projectar. No et preocupis, tenim una solució. Mm-hmm. No tenim llums,
no et preocupis,
tenim nosaltres llums. La decoració, fàcil nosaltres. O sigui, a part, a veure, sincerament tot això són trastos que hem de portar nosaltres.
Sí.
Complica una miqueta més de logística, bueno, però no
passa
res. Però posem
les màximes facilitats perquè es pugui dur a terme.
A part, no només volem també, ho estem plantejant també en fer-ho depèn de l'escala. Clar, no és el mateix una sala petita d'un lloc que pots posar només quatre llums i tot això, que no pas, per exemple, un auditori, que tens l'opció d'una gran pantalla darrere.
Correcte.
Tens espai, bona sonorització, està tota la... la il·luminació està molt ben controlada perquè, clar, totes les fosques i només adaptes el teu.
Correcte.
I s'està plantejant tot això, o sigui, adaptant-ho i estem treballant per poder-ho aconseguir.
Correcte.
Sí, realment és un espectacle que pots posar a qualsevol lloc.
Està pensat perquè així sigui, i per tots els públics.
Mira, això no va dir perfecte que ho lliguis així, perquè hem començat dient precisament que una de les propostes, o sigui, una de les intencions de fer aquesta proposta vostra importants eren doncs, obrir-vos, no? I no vosaltres només, sinó que la gent s'obri també a escoltar-vos, per tant, doncs, tant de bo s'obrin també molta més gent a contractar-vos, a programar-vos a vosaltres, a altres bandes de metal en català, que al final doncs, és això, està molt bé reivindicar-ho des dels mitjans quan algú es queixa i diu sí, teniu raó, però després has d'apostar també.
Correcte.
i has de guardar una part dels pressupostos dels ajuntaments, de les sales, de qui sigui, per fer aquesta proposta variada i d'aquí, no?
Sí.
Que a vegades val molts més diners pagar bitllets d'avió perquè vingui un grup de vés a saber on, quan tens aquí gent boníssima fent grans discos i que vindrien en furgoneta. Vull dir que...
Correcte.
A més, és que el furgoneta és literal.
Sí, per això, que és que no té cap sentit que et gastis molt més en fer un concert de segons qui que fer-ne 10 de furgoneta.
Sí, correcte.
En fi, doncs jo seguiria, però acabarem aquí.
Acabaríem.
Sí, però la veritat, moltes gràcies, perquè primer per tot aquest treball que m'agrada molt que pugueu descriure amb detall, i imagina't el que és realment de tants anys per acabar doncs, tenint aquest disc a les mans, i ara que ja fa uns mesos doncs, que el té tothom a l'abast, doncs la veritat és que... Jo almenys l'he notat aquest treball i tenia ganes de que ho expliquéssiu i de felicitar-vos pel treball també, per aquest El món oblidat, perquè és que realment no només hi ha bones cançons aquí, sinó que tota aquesta feina també es veu d'interpretació, de gravació, de mescla i d'artwork, de tot el conjunt, molt cuidat. O sigui que moltíssimes gràcies a Mireia i Manel
per
a Forja, des d'aquí també a tothom, i a Papa Jules per fer-me el contacte, perquè no us coneixia i mira, i ara ja sí. Sí,
moltes gràcies a tu,
Xavi. Jo abans d'acabar voldria comentar una cosa que potser no es diu molt, potser no se coneix molt, que tot el tema dels videoclips, per exemple, els va editar i els ha fet tots el Martí sol,
vale,
de forma amateur, i amb moltes coses que ha fet el Martí fa una feina increïble, i que per qualsevol cosa que se li pugui dir és un treballador empedernit amb
sempre
moltíssima energia
sempre
i moltíssima dedicació
sempre,
i se li agrada ell.
Sempre.
Doncs fet queda aquest agraïment públic. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, això,
gràcies a tu, Xavi,
per venir aquí a aquesta ràdio tan humil
i a Ràdio Esparreguera,
i que us vagi molt bé aquest 2025.
Moltes gràcies.